Què tal, amics oients? Com estan? Els saludem un dia més a l'instant de començar una nova edició d'aquest nostre programa amb aquesta nostra sintonia que anomenem Històries de l'Òpera, Grans Moments. I sí, sí, Roger, què em deies? Rogelia, què tal?
Hola, què tal?
Em deies que havíem de recordar què?
Sí, els temes aquests que fem de presentació, el sí. De l'òpera barroca, no el vam arribar a explicar, em sembla.
És veritat, recordar. És veritat. L'últim programa vam dir que els explicaríem, en vam dir tres, sí. Si no recordo malament, però ni l'òpera barroca ni l'òpera
del segle XX,
del segle XX no vam dir a quina música pertanyia.
Exacte.
Ho farem de seguida.
De seguida.
En pic, acabi aquesta música. Per aquells de vostès, amics oients, que no escoltessin el programa, l'últim programa que vam fer, el Roger s'estava referint a que ens vam dir que agraíem les comunicacions, l'interès que ens feien arribar tots vostès a través de correus electrònics, de cartes aquí a Catalunya Música, demanant-nos, entre altres coses, quines eren, a quines òperes pertanyien les sintonies que usem en les ràfegues, en els donapassos a cadascun dels grans corrents operístics. Vam parlar del donapàs a l'òpera clàssica, que vam parlar que era Les noces de Fígaro, vam parlar del donapàs a l'òpera romàntica, que és un fragment de la Gioconda de Ponchielli, vam parlar de l'òpera verista, que és Madame Butterfly, però no vam dir que l'òpera barroca pertany a la Fàbula d'Orfeo de Claudio Monteverdi, sona així.
Òpera barroca.
I que això pertany a quin moment exactament?
És el ball dels pastors i nimfes que venen a celebrar les noces d'Orfeu en el primer acte. I és una escena ballada molt graciosa, que és més llarga, però que aquí hàbilment s'ha fet un arranjament que acaba brillantíssimament.
Això ho hem d'agrair al Dani Guinot.
Efectivament, per això ho deia.
Que és l'expert en
és
fer...
És el factòtum de la nostra...
De la nostra xità. El factòtum de la nostra xità. Molt bé, escolta, anem per feina. The Fiery Queen. Sí. Això no deu ser la reina del detergent de...
No.
Perquè hi ha un detergent que es diu Fairy.
Sí, ho sé molt bé. I és més, molt eficaç. No vull fer propaganda, però està molt bé.
Ostres, doncs déu-n'hi-do. Però Fairy Queen és una òpera de Purcell.
Sí. Vol dir exactament la reina de les fades. I en realitat no és ben bé una òpera. És allò que els anglesos en diuen una semi-òpera. L'òpera no havia arribat a Anglaterra perquè quan va començar a córrer per Europa hi havia el règim de Cromwell que havia prohibit la música.
No és, solament, és molt prohibit,
molt
això,
gros, sí. I després, quan es van refer, i l'òpera italiana no va arribar perquè el rei Carles II s'havia casat política i artísticament amb els francesos, que tampoc feien òpera italiana. I llavors a Anglaterra es va posar a fer una mena d'òperes que en realitat eren peces cantades i ballades i música sola que acompanyava obres de teatre. I d'això ells en deien òperes, però
Que acompanyava obres de teatre vol dir que sí. Els entreactes de les obres de teatre...
Els entreactes o inclús entremig, a vegades cantaven coses i feia bastanta música. Sempre s'havia fet molta música amb el teatre, però ara en feien més. I d'això ells en deien òperes, però no acabaven de ser òperes.
Però tenien relació amb l'obra de teatre o no?
Sí, algunes sí, però argumentalment estaven ficades entre mig, i algunes vegades no. Eren divertiments, l'òpera barroca, l'obra de teatre barroca també, era molt multiforme, no hi havia una unitat, i era precisament el desequilibri, irregularitat de la forma, era precisament el que feia més gràcia a la gent.
Si no entenc malament, és a dir, la gent anava al teatre a passar una tarda, unes quantes hores, diguem.
Sí, sí.
Aleshores, allà s'hi veia una representació teatral,
sí.
Però podia ser que en alguns descansos... O
no, ja començava amb música, per exemple, les vegades ja hi havia l'obertura posada allà.
Però el que vull dir és que The Fairy Queen, aquesta reina de les fades, no es podia sentir aquesta música sense que tingués res a veure amb l'obra de teatre que es representava.
Exacte, a vegades no tenia, a vegades no tenia, és igual. La gent anava a veure un espectacle multiforme. Yeah. El barroc és multiforme, és contradictori, és contrast. I això contribuïa al contrast.
Sens dubte, sens dubte.
En aquí són unes àries que celebren coses que no tenen res a veure amb l'obra. L'arribada de la primavera, de l'estiu, de la tardor i de l'hivern. Una mica recorda les imatges de Vivaldi de les quatre estacions.
Sí.
La que he triat és la primavera. I la canta una soprano, que ens parla del que la primavera sempre és agradable.
Es diu Thus the Ever Grateful Spring.
Exacte.
O una cosa semblant. Tinc curiositat per saber com sona això.
Molt bé sona, ja veuràs.
Sempre, home, tu sempre us, trobes que
dit,
sona.
Ja ho sentiràs.
Sentim-ho, va. Així senzilleta.
Modesta, perquè és que els cantants anglesos de l'època no estaven habituats a cantar, ni els francesos tampoc.
Escolta, m'admira com ets, com som capaços de passar d'una discussió calorada que fa un moment teníem, no discussió, sinó
no,
conversa, perquè jo li, mentre sentia aquest fragment, li deia al Roger, em sembla molt gros prohibir la música. Abans ell s'hi referit de passada, em sembla que algun dia ja hem fet algun comentari a propòsit d'això,
sí.
Però Cromwell era un purità que va accedir a la regència de la Gran Bretanya, diguem,
sí.
I va prohibir la música per motius religiosos.
Sí, sí, sí.
I em sembla, clar, jo no sé la música que podia desviar del
no,
camí
no,
de Déu.
No, tu havies d'estar orientat cap a la salvació i havies de fer-ho tot per la salvació. I la tenies
però...
negra, aquesta salvació, vull dir que calia que fessis bondat, i que et portessis
molt
bé.
De sortida la tenies negra.
De sortida la tenies molt malament, i si a sobre et dedicaves a entretenir-te amb músiques i coses que va, estaves més que condemnat ja, vull dir, volies preparar.
Però no ho entenc, però llavors què s'havia de fer la gent per distreure's una mica?
Doncs,
a part de resar tot el dia, diguem, què havia de fer?
No per... podien resar el rosari, però no creien tampoc en la Mare de Déu, o sigui que no quedava
normal,
ni aquest passatemps.
Que resessin amb el que resessin, diguem.
Sí,
però,
sí, sí, sí.
Però arribar a prohibir la música com a distracció em sembla molt
bueno,
gros.
Llavors aquesta mena d'orientació puritana anava cap al treball i al negoci, també. Va ser una qüestió d'orientació econòmica diferent de la que tenia el món en aquell moment. S'ha parlat una mica de que el protestantisme, i especialment aquesta versió més intensa del protestantisme, orientava molt la gent cap al treball, l'esforç i el negoci.
Sí, això és una vall de llàgrimes que hem vingut a patir.
Exacte.
Diguem, aquesta és la tesi. Per tant, qualsevol cosa que t'alleugereixi mínimament d'aquest patiment s'ha de descartar.
Exacte.
Bé, encara bo que vivim el 21 i no el 17,
I
no?
Tant,
perquè això quan era? Quins...
Bé, això va durar poc temps, En 1649 va quedar-se al poder Cromwell i va morir el 1658. El seu fill va intentar continuar i el van treure cap d'un parell d'anys.
I això que hem sentit de Parcel·les és bastant més tard, ja.
Sí, una mica més tard, és el 1694.
Molt bé. El classicisme, però, començarà encara una mica més tard.
Opera clàssica.
Canzonetta sull'aria al sole.
Sí, em deies
que... T'han atrapat.
T'han atrapat. Sí, sí. El Dani avui t'ha fet una jugada, t'ha obert el micròfon. Què em deies?
No, que estava dient que això de Beethoven és molt important, és una obra clàssica, però que...
Avui ens portes,
manera...
per com a obra clàssica, Fidelio, sí, de Ludwig van Beethoven.
Però que, sent un autor clàssic, encara, d'alguna manera, anuncia Wagner. La potència, la força de l'orquestra va fascinar Wagner, que després va continuar per aquí. I que la soprano que va estrenar...
És que, esclar, s'ha parlat molt d'això, de... Perdona, digues-lo de la soprano, després et faré...
No, la soprano que va estrenar aquesta obra a Viena, el 1814, va quedar sense veu, va perdre la veu. Perquè això...
per la força que li demanava.
La força que li demanava, no estava habituada i es va quedar sense veu.
No, deia que situar Beethoven plenament en el classicisme és discutible, no?
Sí.
Perquè hi ha persones que el situen més aviat com un primer antecessor del romanticisme.
Sí, hi ha gent que el situa dintre del romanticisme directament.
Home, algunes sinfonies de Beethoven porten bastant al romanticisme.
Sí, bueno, sí, sobretot si no tenim en compte que la sinfonia és formalment molt clàssica, perquè allà hi ha el primer tema i el segon tema i tot l'esquema propi de la sinfonia. L'única cosa que es canvia el minuet per l'esquerzo. Però inclús l'esquerzo també formalment és molt tancat. De manera que no és veritat que Beethoven...
O sigui, Beethoven és un clàssic?
El que passa és que, com que el romanticisme després va posar de moda, es va agafar Beethoven i se'l va traslladar cap al romanticisme. Beethoven és un clàssic amb, evidentment, anuncis del romanticisme molt marcats i alguna vegada inclús es pot dir que està ja amb un peu, però no tots dos, dintre del classicisme. I aquesta òpera n'és un exemple molt típic.
Però, per exemple, jo recordo... recordo haver parlat amb tu de la mala impressió que li va fer a Beethoven que Mozart, per exemple, no?
Sí.
Amb alguns temes que va tractar Mozart.
Sí, però no per la música.
No,
sinó
no, pels arguments.
Pels arguments, clar. Sí. Això, Beethoven era un entusiasta de la unió conjugal i per celebrar-ho no es va casar mai. O sigui que hi havia seves contradiccions,
poc,
també.
Poc coherent, sí.
Sí, però bueno, llavors ell va trobar que allò del cosí fantut, i que alguna vegada també hem comentat, aquesta barra del de Ponte, i que el Mozart s'hi prestés, va trobar que era indigne. I inclús en aquesta òpera que va escriure...
Sí, aquesta idea que les dones sempre són infidels i menys tenir-les d'aquesta manera, Beethoven considerava que això era un ultratge a la dona.
Un ultratge, que és una actitud típicament... Això sí que és típicament romàntic, ja. La valoració de la dona medieval, el que passa que Beethoven no ho fa això encara, i, diguem, sobrevalorar la imatge negativa que tenien els que no havien seguit per aquest camí.
Per això ho dic, no?, que en alguns aspectes Beethoven ja té pensament romàntic.
Evident.
Encara que potser musicalment no ho sigui del tot.
Efectivament.
No?
Per això dic que té un peu a cada banda. A més, no oblidem que havia nascut el 1770, vull dir que no és que era de la generació més recent, tampoc.
No.
I, clar, quan el 1814 estrena per tercera i última i definitiva vegada el Fidelio...
Tres vegades?
Tres vegades, perquè la primera no va sortir bé, el 1805, el 1806 hi havia els francesos a les portes de Viena i la gent no estava per òperes, i quan la va estrenar finalment el 1814 la va reduir una mica i la va fer més consistent i més interessant, que és la que tenim al davant. No hi ha molta diferència entre les tres, però aquesta és la versió definitiva.
Això de Fidelio, què vol dir?
Fidelio és el nom que adopta la dona de Florestan quan es fica a la presó disfressada d'home per intentar rescatar el marit. Això és un cant a la fidelitat conjugal.
Això no té res a veure, Fidelio i fidelitat?
Sí, és clar, precisament.
Es diu,
és un nom, és, exacte, és com si diguéssim... La dona adopta el nom que més al·ludeix a la seva fidelitat conjugal perquè va rescatar el marit que està a punt de ser executat en la presó. És més, que ella no sap ni tan sols si és en aquella presó i ho ha de descobrir. Es juga la pell, es disfressa d'home i aconsegueix que el carceller li agafi confiança i la deixi entrar i finalment troba el marit fet una coca en el fons de tot d'una cel·la on l'anaven a matar aquell mateix dia, o sigui que allò el salva in extremis.
I quin fragment sentirem?
Sentirem el duo, quan ella ja ha aconseguit rescatar-lo i fer fora el governador de la presó amb una pistola, el governador ha hagut de sortir, i aleshores els dos s'abracen i han aconseguit finalment reunir-se i ella ha aconseguit salvar el marit.
Per tant, tenor i soprano.
Tenor i soprano.
I en aquest fragment concret sentirem això que em comentaves fa un moment, que ja anuncia Wagner, l'orquestració,
sí, perquè,
o no?
Sí, l'orquestració i sobretot les veus, amb una gran potència. Ell també és un Helden tenor, un tenor heroic, diguem.
Dramàtic.
Tipus tenor dramàtic wagnerià. El que passa que, com que ell només surt al segon acte i les seves intervencions són curtes, la gent no ho considera, ben bé no es considera com un tenor dramàtic, però gairebé ho és.
Sentim-ho, doncs. Sentim aquest duo
De... O alegria sense nom, diu exactament. O namenlose Freude.
O namenlose Freude. O alegria sense nom, de Fidelio. Sí, sí, és veritat, acaba amb repòs, com és propi del classicisme.
Hi ha bastant
classicisme.
Equilibri, equilibri entre el que canta ell, canta ella, canta ell, canta ella, canten junts. Però ara hi ha frases...
Déu-n'hi-do, eh? Jo ara, com li comentava el Roger, que en el moment en què això va sortir, no hi havia hagut encara el Freischutz, no hi havia hagut, per descomptat, Wagner, el romanticisme no havia començat. Aquesta orquestració i aquesta potència de veus devia ser en el seu moment bastant revolucionària.
Evidentment, evidentment. Bueno, ja dic, la senyora Anna Milder va pagar amb una colla d'anys de no poder cantar.
Ja. Escolta, aquest, el Fidelio va ser l'òpera en la qual Beethoven va voler esmenar la plana de Mozart corregint-li un quartet o fent una cosa semblant a una cosa... Explica'm això.
Sí, Mozart en el Così fan tutte, precisament aquella òpera que Beethoven odiava, sí, havia fet un quartet, el Brindis, en el qual havia fet entrar en forma de cànon el tenor, la soprano, la mezzosoprano, i havia d'entrar el baríton, i llavors se'n va adonar que el baríton, tal com estava escrit el cànon, hauria hagut d'anar massa amunt.
I no era per la seva.
No, era per la... no podia, no hagués pogut cantar, i llavors ho va treure, i el va fer cantar al marge. O sigui, el cànon és imperfecte. Mm. Però Mozart anava enfeinat i no estava per tornar a començar a compondre-ho, i ho va deixar així. Mm. Aleshores Beethoven va dir, vinga, el Mozart aquí no, això no s'ha fet.
Aquest desgraciat.
I llavors va fer ell, en el Fidelio, un quartet semblant, que és el primer acte, en el que canten el baix, que és el carceller, la soprano forta, que tendeix a dramàtica, que és la Leonora, la soprano lleugera, que és la, com se diu, estava a punt de sortir-me,
és igual, tallat. és igual,
la soprano, la Marcelina, i finalment el Giacchino, que és el tenor, que no pinta res en l'òpera, però que aquí serveix per fer el quartet. I en aquí fa un quartet canon perfecte, entre la una veu, entre la segona, la tercera, i la quarta també entra. I queda
però i com se sap que Beethoven va fer això una mica tenint present d'esmenar-li la plana pel Così fan tutte?
Home, primer perquè és bastant evident, i segona perquè ho he llegit en algun lloc. Se sap, les coses se saben de buscar-les. Sempre hi ha algú que deixa un testimoni i cal anar-lo a buscar.
No, jo espero que els nostres oients, a part de buscar les coses, les sàpiguen, perquè tu els hi expliques en molts casos, igual que has fet amb mi en moltíssims casos. Anem al romanticisme, va.
Anem-hi.
Òpera romàntica.
Avui, per il·lustrar l'òpera romàntica, una òpera no gaire coneguda.
Ho havia escut molt.
Sí?
Jo crec que hi ha gent que encara els hi sonarà això.
L'òpera es diu Mignon, sí. I el compositor és l'Ambròs Tomàs.
Sí.
Però, per què ho dius? A quines èpoques havia estat més coneguda?
Fins a mitjans del segle XX no havia estat molt conegut. I el Mignon encara es deia al Liceu, a mitjans del 150, bastant sovint.
I què ho fa que després hagi anat...
Coses de modes, a vegades també intervenen les qüestions discogràfiques, les qüestions de determinats cantants, i acaben de... no fa pas massa va tornar l'Ambròs Tomàs inesperadament amb el Hamlet al Liceu,
sí.
I jo no confiava veure mai més el Hamlet enlloc, i en canvi l'he vist al Liceu i l'he vist a Toulouse, i ara es torna a fer.
Digue'm quatre coses de l'Ambròs Tomàs com a compositor.
Era un compositor que és una mica l'equivalent del Gounod francès. El que passa que potser li faltava una mica aquella brillantor del Gounod i va quedar una mica més acadèmic.
Però d'on era l'Ambròs Tomàs?
Era de París.
Doncs aleshores...
Sí, com per això dic com el Gounod.
D'acord.
Però mentre que el Gounod tenia un aspecte més com cosmopolita, el Tomàs era una mica més domèstic, per dir d'alguna forma.
No t'entenc. Què vol dir això?
Sí, vol dir que era un home menys brillant, que era un home que es dedicava al conservatori, que es dedicava a l'ensenyament, era un bon professor, però li faltava potser aquella mica de... brillantor especial que té la gent a vegades.
D'inspiració...
Més que inspiració, perquè la inspiració no li falta, no? Li falta la picardia de presentar les coses amb una mica més de gràcia. Potser, això.
És allò que em dius, alguna vegada tu m'has dit, Massenet, per exemple, en el Werther,
sí.
En realitat, tu sempre dius, jo no hi estic gaire d'acord, però tu sempre dius, són dos temes que els va jugant constantment i en treu molt de suc de dos cosetes. Aquest potser tenia més cosa, però no en treia tant suc.
Bastanta més.
I no en treia tant de suc.
Tampoc anava tant a complaure. A Massenet li agradava molt complaure al públic. Considerava que era el seu gran èxit consistia en això.
Home, això no està malament.
No està malament.
Així, encara que avui estigui molt denostada,
sí.
La idea d'agradar la gent avui, això, és ser vulgar. Sí. El que s'ha de fer és indignar la gent.
Sí, però amb matisos tot això es pot admetre, però, esclar, el Massenet potser pecava una mica d'excés, de voler contentar la gent, i algunes vegades li sortien unes raves que Déu-n'hi-do. Però, bueno, algunes també eren molt bones. Ara faran la Manon, han fet diversos llocs d'Europa, la Manon de Massenet, que s'ha tornat a posar de moda.
I aquí a Barcelona l'estan fent. Sí.
I vull dir, no, però que havia desaparegut també del tot i ara ha tornat, perquè agrada, perquè realment agrada. Bé, aquí tenim doncs una àrea d'una obra basada en una història de Goethe, Les aventures de Wilhelm Meister. Això també és típicament romàntic, anar a buscar un autor com Goethe o com Shakespeare, que eren tòtems gairebé del romanticisme. La història és d'una noieta que està presonera d'uns gitanos.
És la Mignon.
És la Mignon, que a més és mezzo-soprano, cosa curiosa, perquè no és l'habitual en una òpera romàntica del tot. I...
És relativament habitual si és un personatge tèrbol.
Exacte,
si
però
en aquest cas no. Com a noieta, una mezzosoprano no és gaire típic.
No, en canvi,
si fos una dona fatal, tipus Dalila, tipus Carmen, tipus...
Llavors, sí.
Aleshores, mezzosoprano fix.
Exacte. I llavors Wilhelm Meister, que és el tenor de l'òpera, la veu com l'obliguen a ballar, la nena es rebota, la peguen, i llavors ell compra la seva llibertat, i la Mignon s'enamora de Wilhelm Meister, que ell no tenia la menor intenció, perquè era una noieta que a més anava vestida d'home i no feia cap goig, però després la Mignon reapareixerà vestida de dona i acabaran, doncs, enamorats.
Aquest fragment que sentirem... Perdona, digues.
El fragment és quan el Wilhelm Meister, que s'interessa per la noia, li pregunta, i tu d'on vens? I ell li diu, no ho sé, perquè l'han raptada petita, però sap que en el seu país hi floria el taronger, o el llimoner, exactament, que volia dir Itàlia. I llavors ella li canta aquesta cançó, que
ja... Conetti l'EPI.
L'EPI, que en alemany ja hi era, Kennst du das Land, és a dir, l'obra original ja ho deia, això. Coneixes el país en què floreix el taronger o el llimoner? Perquè el...
També podia ser Catalunya.
Sí, això és el que jo sempre dic, precisament. Em sembla que ho hagi dit expressament. Mira, el Goethe va anar a Itàlia, es va enamorar d'Itàlia, va fer una propaganda d'Itàlia que tota Europa encara en viu. Si per sort o per fortuna Goethe hagués vingut cap al país nostre i hagués estat al País Valencià, de tarongers n'hagués vist molts més. I en canvi vam tenir la mà sort que se'n va anar a Itàlia i no va venir per aquí. I aleshores això, esclar, ens ha deixat al marge i l'imatge que té la gent d'Espanya és la faca i de ganivetada i de bandoler i de coses d'aquestes, quan també en tenim de tarongers i ben macos. I, esclar, amb això ella ve a revelar a Wilhelm Meister que ella realment va néixer a Itàlia.
Bé, doncs sentim aquesta ària de mezzo-soprano, en aquest cas, de l'òpera Mignon d'Ambroise Thomas, que es diu Conetti le pays. Això és una idea com d'ocells, no?
Sí.
acaba vivint allà o el voldré viure?
Una versió sí, amb una altra no.
Ah, sí?
Tomàs va escriure una versió després en la que moria. Perquè, esclar, el romanticisme demanava
clar,
la mort.
Clar, clar, no, no podia deixar.
No podia deixar.
Algú que, corredejant per allà on floreixen els tarongers.
Els tarongers, sí.
No, ja ho entenc. I menys el verisme, encara.
I menys encara el verisme que ve ara.
Opera Barista.
Home, Roger, acabo de veure la peça, la peça que em proposes pel verisme.
I és una que no moren.
És l'única obra barista del món. Segurament,
no, tampoc,
no, tampoc tant, no. Però perquè l'Amico Fritz acaba bé.
Acaba un casament.
Acaba un casament.
Sí, és que això es acaba bé, que no t'ho
acaba
per veure.
Esclar, vull dir, acaba bé, vull dir que no la palmen.
No,
això no vol dir que sigui bé ni dolent, no se sap. Moltes de les obres, algú ho va dir, i té raó,
hi havia d'haver un acte més.
Exacte,
no?
Un acte més.
Que es veiés com anava.
Perquè les que acaben, suposadament bé, amb la unió d'una parella, per exemple, s'hauria de veure després qui frega plats, diguem, en aquella parella. No?
Exacte.
Va, escolta, l'Amico Fritz. L'Amico Fritz és un...
Ai, què vol dir-te? Mira, digues, passada. Digues, abans digues. Hem sentit l'àrea parlant del taronger, i ara en aquesta no ho sentirem perquè ja ha passat, però hi ha un duo de les cireres, també. Que canta, el Susa l'ofereix un plat de cireres en el...
No és el Tutto Pace, el Tutto Tace?
No ho sé, no recordo.
Diria que sí, és el duo de les cireres.
És
sí.
El duo de les cireres, ja ho deia bé, veus?
O sigui que serà el programa avui, podem dir el programa de les fruites. Perquè,
exacte.
Entre taronges i cireres i tot plegat. No, jo anava a dir que Pietro Mascagni és sobretot conegut per Cavalleria Rusticana. Va ser la gran obra que el va llançar per tot arreu i de la qual va viure, jo diria, que pràcticament tota la seva vida. Però té una altra obra, però n'hi ha una altra que déu-n'hi-do també l'Amico Fritz, déu-n'hi-do el ressò que va tenir en el seu moment. Ara sí que fa potser un cert temps que no es fa tant, no?
Sí, però es va fent, no fa pas massa, l'han fet Bilbao. I és una òpera que apareix tant.
Quines característiques? Li trobaríem característiques clarament baristes o no?
La manera de cantar, evidentment, la manera d'empènyer l'orquestra, però en aquest cas, és clar, com que és una història sentimental, és escrita immediatament després de Cavalleria Rusticana i abans de Pagliacci. Jo crec que Mascagni encara no acabava d'estar convençut del verisme en el sentit narratiu de l'òpera, i el musical sí, perquè pertanyia a aquesta generació, i per això és una cosa una mica... Jo he posat com a nota que era un verisme primerenc.
Tendres, posant.
No, tendres, sí. Encara no està del tot fet.
Pot ser que a mi, en alguns fragments de l'Amico Fritz, recordin una mica a Cavalleria Rusticana?
Que... Hi ha un intermezzo.
Però no només des d'un punt de vista estructural, sinó musical.
Sí, home, una mica sí. Però també és una òpera que va per altres camins. Sí, jo crec que el Mascagni no acabava de ser un verista convençut ell mateix, tot i que l'havia iniciat, fins que
home, si la va compondre tan immediatament després de Cavalleria Rusticana, clar...
Sí, 1891.
Tot just començava el verisme.
Exacte, i encara ja no havia sortit el gran papa de la definició del verisme, que seria el Leon Cavallo amb el Pagliacci. De manera que, esclar, és una obra... Per això he posat romanticisme, he posat tendre, devia sentir tendre jo en aquell moment també.
Escolta, hi veig una cosa amb una gran sorpresa, per part meva.
Oh!
I ara... No, espera. Calla. Jo et diré... Ara canviem els papers. Ara jo sóc Roger Lié i tu ets Marcel Gregori.
Sí.
Escolta, però com pot ser que, havent-hi com hi ha alguna gravació de Jaume Aragall, tan ben feta de l'Amico Fritz, d'aquest duo concretament, m'hagis portat un tal Pavarotti?
Home, perquè sé que tens debilitats. Tu, Roger... Perquè ara tu, Roger... Tu, Roger, ja sé que també t'agrada el Pavarotti.
Ara tu fas la pel·lícula a la teva companyia.
I a més perquè sé que tu en la teva discoteca valores molt la presència d'aquesta gravació. A més, és la Mirella Freni.
Sí, senyor.
De manera que no es pot demanar més.
Escolta, diem 5 cèntims de què diu aquest duet, el Tutto Tace.
La veritat és que...
No el recordes gaire.
No recordo gaire el que diuen, però diuen coses normals.
És un duo d'amor.
Sí, ell es va enamorant de la Susa, el que li ha portat els cireres, i que és tan maca i tan dolça. I tan...
La Xirassa.
Exacte. No? I encara que ell és un solterí impenitent que no es volia casar de cap manera, acabarà caient.
tutto tace, és tot està en calma.
Sí.
Així comença. Roger, gràcies.
T'ha agradat, eh?
Feia molts dies que no sentia aquest duo. I m'ha agradat molt.
M'ha agradat molt. Està tan ben cantat, a més. Home, i tant. Mirar la Freni i el Pavarotti feien una parella vocal extraordinària.
Però a part de que està extraordinàriament ben cantat i aquests pianíssims, és que és molt bonic aquest duo.
Molt.
És molt maco. Ja feia molts dies que no el sentia i per això et dic gràcies, perquè m'ha agradat molt de tornar-lo a sentir.
Està bé.
Segurament els nostres oients també el coneixien, però és possible que alguns d'ells, igual que a mi, els hagi agradat recordar-lo.
Sí, sí.
Doncs vinga, va, passem al segle XX.
Al segle XX.
Òpera del segle XX.
Com em recorda molt bé el Roger, hem de dir què és aquest fragment.
Està tret del Wozzeck, d'Alban Berg. És una escena dura en el cabaret, en el que el pobre Wozzeck descobreixen que porta taques de sang.
Ah, això sí que, si ho volen trobar els oients, els hi costarà, eh? Perquè,
no
l'òpera.
Ah, no,
l'òpera sí. Dic el moment aquest concret. Perquè...
És el moment central de l'obra. No, em sembla que és l'acte tercer i és una escena bastant clara el que està en el cabaret. És relativament fàcil de trobar.
Molt bé. Avui, com a il·lustració del segle XX, portem una obra que, bé... Com a anys, com a dates, efectivament és del segle XX.
Sí, sí, 1918.
1918. El que passa és que no sabíem, abans de començar, estàvem discutint amb el Roger, la posem o no la posem, què fem? Perquè, esclar, és Janis Kiki. Janis Kiki és una òpera bufa, còmica, quan ja no es feien òperes bufes i còmiques, que va fer Giacomo Puccini a dintre d'un tríptic, que es diu així, sí. Il Trittico, no? Que hi ha tres obres.
I el tríptic, més o menys, encara és verista, però el Janis Kiki no.
Per això dèiem, o sigui, el tríptic és bastant verista, però el Janis Kiki és l'única obra, justament, que no ho és.
No.
Aleshores, què hem de fer? L'hem de posar al verisme? L'hem de posar al segle XX? Què hem de fer?
És un verisme tan tardà que gairebé, jo crec que és més aviat ja segle XX, podem posar així.
Però el fragment que m'has portat és potser el fragment més verista
més
de l'obra.
Més veristoide, encara, de l'obra.
Més veristoide.
És l'àrea de Rinuccio, que està enamorat, i llavors la família li discuteix, ell ha cridat a Janis Kiki perquè l'ajudi a resolventar un problema que ara no explicarem, i aleshores la gent li critica que vingui gent de fora, i ell diu, no, us equivoqueu, Florència és gran perquè ve gent de tot arreu. I
llavors, això és molt important.
Sí.
Aquesta idea de que, esclar, Janis Kiki reprodueix la Florència del segle XV.
No, del segle XIV, de finals del segle XIII.
Sí.
En
un moment en què aquesta nova classe social que se'n deia la burgesia
estava ascendint,
no? Aleshores, hi ha en l'obra, encara que és una obra còmica que no té pretensions de reflectir socialment una sèrie, però una mica sí que fa referència a això, no? Firenze è come un albero fiorito. Comença l'àrea.
I aquesta propaganda d'Itàlia que fa aquesta de Florència és un dels aspectes que l'acosta més al postverisme, ja. La reflexió de l'Itàlia del passat, que era gran, d'aquí vindria tot el corrent postverista. A més, sí que és una peça que està entremig.
El que passa és que jo el que em referia ara és que el personatge de Janis Kiki, que és el protagonista d'aquesta obra, sí, que no és el que canta l'àrea que ara sentirem, però és un personatge que ha fet algun calé,
sí,
però no és noble.
No.
I per això, com que no és noble, la família...
Ni tan sols ciutadà, això és el problema.
Què vol dir que no és
que
ciutadà?
Que no és, ha vingut de fora, que és del poble, és un pagès.
Això mateix.
I recordem que la classe inferior d'aquella època era la pagesa, no la ciutadana.
Aleshores, la família amb qui es vol emparentar la filla de Janis Kiki no l'accepten perquè diu, home, això pertany a la plebs, aquest pàjaro.
És una immigrant.
És un immigrant.
Que diríem avui dia, potser.
I aleshores Rinuccio, que és el noi d'aquesta família, diu no. Florència es construeix amb tothom, amb els nobles, amb els ciutadans i amb els que venen de fora. Això és una mica el que...
Inclús esmenta els Medici, que són els que governen, però també hi ve gent del contado, de la pagesia. Tots han de col·laborar a construir la nova ciutat.
I a mi m'agrada molt el Janis Kiki perquè tots aquells oients que hagin estat a Florència, si escolten Janis Kiki, reconeixeran al·lusions en molts llocs reals.
Sí, sí,
ja no diem el Babino Caro que parla del Ponte Vecchio i no sé què, sinó aquí, per exemple, diu, si no recordo malament, diu Firenze come un albero fiorito che in piazza Santa Croce,
sí,
a tronco e fonte, no?
Sì, sì,
a la plaça de Santa Croce té la seva...
El tronc i la seva font.
Això mateix. I va fent alguna al·lusió als Medici, també,
sí,
no?
Sí, també.
Déu-n'hi-do la feinada que va fer Puccini amb aquesta petita obreta.
Ja ho crec.
Sentim, doncs, l'àrea?
Sentim-la.
Endavant.
Un torrafiore per così
Basta con gli odi gretti e coi ripicchi, viva la gente nuova e Gianni Schicchi. O sigui, visca la gent nova,
nova i Gianni
Schicchi. M'agrada molt aquesta ària a mi.
És molt maca.
És realment barista, eh? Jo crec que l'aspecte...
Hem fet una mica trampa. També hi ha la cosa aquesta de la propaganda d'Itàlia, que ja comença a canviar, ja no és el tema, i a més és una òpera bufa, com tu m'ho has dit, i per tant ja no segueix els esquemes ben bé del verisme, però encara li quedava Puccini algun... Es veu que tenia un tinter que encara servia per escriure coses veristes i va fer servir aquí.
Jo abans he comès un error quan he dit que in piazza Santa Croce a Tronco e Fonte, ell diu que in piazza Signoria a Tronco e Fonte, i en canvi després, la plaça de Senyoria també és una de les places
també
de Firenze.
Surt, sí.
En canvi, després, quan parla de l'Arno, diu l'Arno canta baciando piazza Santa Croce, no?
Sí, és
en un altre moment.
En canvi, no parla de la catedral perquè encara no hi era, no sé, el 14, a finals del 13, que sé. Això passa al 1299.
Interessant, eh?
Sí, sí.
Interessant.
No, està molt ben escrita, és una peça molt interessant. És molt... Tant de bo l'òpera del segle XX hagués anat sempre per un camí com aquest.
Jo no sé si els nostres oients hauran trobat interessant el nostre programa, però l'hem d'acabar aquí. I a més d'interessant, és una obra molt concentrada, el Gianni Schicchi. És una obra molt curteta i divertida.
Divertidíssima.
Que té moltes
molt
coses.
Graciosa.
Jo des d'aquí vull... Segurament molts dels nostres oients la coneixen, eh? Però aquells que no la coneguin, i fins i tot els que la coneguin, que la revisitin.
Sí, perquè
és una òpera que val molt la pena. El que passa és que no és pròpiament. Ve del Puccini, que comença el 19. Però pròpiament es va estrenar el 19.
El Puccini era un home de mentalitat molt moderna, de manera que no... hagués continuat obrint portes i vaja, les va obrir de fet amb la Torandot una mica, però llàstima, es va morir massa jove.
no acabem amb mort, acabem emplaçant els nostres oients pel nostre pròxim programa, i a tu també, Roger.
També, també.
Gràcies per ser aquí. També el Dani Guinot, gràcies, Dani. Gràcies a tots vostès, els esperem al pròxim Històries de l'Òpera, grans moments. Els ha parlat Marcel Gorgori. Adéu-siau.
Adéu.